Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, jornada plenament assolellada i una mica més freda.
Què tal, com esteu? És dimarts 3 de febrer, a les 8 en punt del matí, moment doncs per repassar les notícies més destacades que tenim al Baix Empordà. Tot plegat avui, que també doncs serà un supermatí, en aquesta hora, ara amb 10,8 graus a Palafrugell, pràcticament 10 graus en el cas de Palamós, a Calonja 6 graus i mig, i a Begur a una temperatura de 9 graus, segons els registres que ens arriben. Com dèiem, avui tindrem diversos temes sobre la taula, però també parlarem amb l'alcalde del municipi de Calonja i Sant Antoni, Jordi Soler, per comentar alguns dels temes d'actualitat que hi ha en aquell municipi. De fet, doncs, d'aquí uns minuts conversarem amb ell. Després també doncs, que s'hagi aprovat en reduir a la meitat el número de dels plens municipals. Passaran de 12 a 6. Li preguntarem també doncs, per què d'aquesta mesura i d'altres temes. I com que és dimarts, avui també parlarem amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí, perquè ens porti, com sempre, les recomanacions literàries de cada setmana. Però també tindrem altres titulars sobre la taula. Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Perquè Raül Núñez serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Palamós i Sant Joan a les pròximes eleccions municipals.
El candidat ha anunciat un projecte ambiciós per potenciar els punts forts del poble. La presentació pública es farà aquest dijous 5 de febrer al Teatre La Gorga de Palamós.
I també parlarem de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè ha obert, va obrir ahir, un procés participatiu que estarà actiu fins al dia 22 de febrer. En què consistirà?
La iniciativa vol recollir les propostes i necessitats dels veïns i veïnes, especialment dels barris del sud, com a pas previ per optar a la convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya.
I l'Estartit celebrarà el dilluns 16 de febrer una jornada de treball amb prop de 100 ofertes laborals adreçades a persones que busquen feina.
Les vacants es concentren principalment en els sectors del turisme, la restauració, el comerç i els serveis. La trobada està organitzada per Enfutur, estació nàutica, amb el suport de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit i té com a objectiu facilitar la contractació de personal abans de l'inici de la temporada alta.
I els veïns del barri de l'Energia demanen diàleg al ple de l'Ajuntament de Palafrugell. L'alcaldessa Laura Millán admet que no hi va haver reunions prèvies a l'aprovació inicial del projecte, demana disculpes i afirma que buscaran el consens. Sentirem també doncs, les principals declaracions en una intervenció a l'últim ple municipal. Però d'altra banda, també referent a Palafrugell, us explicarem que la recollida de residus, el manteniment de carrers i la neteja viària són entre les principals incidències a Palafrugell comunicades a través del sistema municipal Millorem Palafrugell, sigui a través d'una trucada per telèfon o a través de l'aplicació mòbil de Palafrugell. Però també tenim altres temes sobre la taula perquè us explicarem que el grup de Natura Externa reclama passos de fauna per evitar atropellaments d'amfibis a Platja d'Aro.
La reivindicació ha sorgit després de detectar la mort d'una cinquantena de gripaus atropellats al Golf Masnou de Platja d'Aro. La situació s'ha produït en un tram de 150 metres proper a una bassa de rec. L'entitat assenyala que cal incorporar solucions específiques per facilitar el pas segur de la fauna, especialment dels amfibis, en àrees on hi ha presència d'aigua i alta mobilitat d'animals.
I Platja d'Aro acollirà una nova edició del Platja d'Aro Love del 27 de febrer fins a l'1 de març, una proposta impulsada per l'Associació d'Empresaris de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró. Maria.
L'esdeveniment convida a viure l'amor en totes les seves formes, en parella, amb amics, en família o amb un mateix. Durant aquest cap de setmana el municipi oferirà activitats obertes a tothom amb l'objectiu de crear un ambient acollidor, pròxim i ple d'experiències. La programació inclou una trobada de speed dating, una festa remember i promocions especials en hotels, restaurants i centres de benestar.
I Forallac projectarà aquest dissabte a les 5 de la tarda el documental Picant Pedra, 50 anys després. Ho faran a la sala d'actes de l'Ajuntament.
La pel·lícula, dirigida per Antoni Martí, ha estat premiada recentment amb el Premi Josep Alavern Valentí dins els Premis Bona Plata 2024 en la categoria de voluntariat en patrimoni industrial.
I també el Club Tenis La Bisbal d'Empordà assenyala que amb la capitalitat del tenis català 2026 és el moment de consolidar tot el que s'ha fet i millorar l'experiència dels socis.
En una entrevista al Supermatí, el president del Club de Tenis de La Bisbal d'Empordà, Xavier Ponsatí, ha explicat els motius i l'impacte de la capitalitat del tenis català 2026, un reconeixement que arriba en un moment clau per al municipi i per al seu club esportiu.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us explicarem avui al Supermatí. Hem arribat ja a les 8 i 5 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Però més enllà del Baix Empordà passen coses i el servei de Rodalies ha començat aquest dimarts sense canvis en respecte a aquest dilluns i manté trams per carretera en 11 línies. Pel que fa a la R11, que enllaça Barcelona-Sants amb Portbou i Cervera de la Marenda, es manté el servei ferroviari però amb busos complementaris en el tram entre Figueres i Portbou dins del dispositiu extraordinari habilitat per Renfe. Des de la companyia asseguren que tothom es pot desplaçar ja sigui amb tren o amb servei alternatiu per carretera, però admeten que es poden produir retards per les limitacions de velocitat. Actualment, Rodalies només manté el 70% de la demanda habitual dues setmanes després de l'accident de Gelida que va desencadenar la crisi ferroviària. Renfe manté el dispositiu d'autobusos i més de 700 informadors repartits pel territori sense data concreta per recuperar la normalitat completa. Paral·lelament, s'han suprimit alguns trens d'alta velocitat de primera i última hora al corredor Madrid-Barcelona per facilitar els treballs nocturns de manteniment. I en mobilitat, el govern manté sense data de finalització la suspensió de les zones de baixes emissions a l'àrea metropolitana de Barcelona. La mesura es vincula també doncs, a les afectacions de Rodalies, però també al tall de l'AP7 a Martorell, que es podria reobrir completament la setmana vinent. Mentrestant, continuen aixecades les barreres de la C32 al Garraf. Però al Bages, alcaldes i agents socials reclamen que també s'aixequi el peatge de la C-16 entre Terrassa i Manresa mentre duri el col·lapse ferroviari. Denuncien un tracte discriminatori i asseguren que el cost diari és inassumible pels veïns de la Catalunya central. I encara a Catalunya, Anglès continua sense subministrament d'aigua i no hi ha data per restablir-lo. Una esllavissada a la Riera del Ricec ha trencat les principals canonades del municipi. Els danys són molt greus i s'han desplegat dipòsits i camions cisterna per garantir un mínim de servei a la població, als centres escolars i al centre d'atenció primària. Però també us hem d'explicar que la borsa espanyola ha batut un nou rècord històric. L'IBEX 35 ha pujat un 1,3% i ha tancat per primer cop per sobre dels 18.000 punts. Destacant les pujades dels valors bancaris i industrials en una jornada de recuperació general a les borses europees. I pel que fa a la informació internacional, ara que són les 8 i 7, us hem d'explicar que la monarquia noruega afronta un dels seus moments més delicats. Avui comença a Oslo el judici contra Marius Borg Hoivik, fill gran de la princesa hereva Mette Marit, que s'enfronta a 38 càrrecs, entre ells violació, violència i maltractaments, amb una possible condemna de fins a 10 anys de presó. La vigília del judici, també la policia el va tornar a detenir per noves acusacions d'agressió i amenaces amb barba blanca. I la situació es complica encara més amb el nom de Mette Marit, que hagi reaparegut i sortir doncs, en els documents desclassificats del cas Jeffrey Epstein, que revelen una relació més estreta amb el magnat nord-americà del que s'havia reconegut. La princesa ha demanat disculpes públicament i ha expressat la solidaritat amb les víctimes dels abusos. I ara és moment de tornar cap a la nostra comarca per fer un cop d'ull al temps.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I per tant, és moment de saludar un dia més a l'Isaac Vilà. Isaac, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Avui tornem a veure el sol.
El temps vol continuar ben dinàmic. Dies de núvols, dies d'una mica de precipitació i dies de bandera, com el que tindrem avui dimarts. Sol durant tot el dia i amb una temperatura que al centre del dia recuperarà. Encara mantindrem una mica el vent de garbí, sobretot al sud del Cap de Begur, veí de Palamós, veí de Sant Feliu, podríem bufar una mica més de garbí. Ara mateix la temperatura ha baixat, 5 graus a la Tallada d'Empordà, 7 graus a la Bisbal d'Empordà, però també destaquen els 10 graus pràcticament a Palamós, i és que aquí encara bufa una mica de vent de garbí que fa que la temperatura no hagi baixat gaire. Continuem amb aquesta tendència de pas de diverses línies frontals. Atenció, perquè a l'oest de la península Ibèrica deixen molta aigua i pot anar ploguent de valent en aquell sector. Aquí nosaltres, com que quedem d'esquenes a aquests vents de ponent, arriben els fronts ben eixuts i només ens afecten amb vent de garbí i amb una mica de nuvolositat. Però en general, poca pluja esperem aquesta setmana. Avui sol i demà tornen a augmentar una mica els núvols.
Doncs bé, també demà ens ho amplies, ens expliques també doncs quines seran les afectacions, tot i que tindrem aquí més núvols, però no es preveuen doncs grans pluges. Però bé, demà ens ho amplies. Gràcies, Isaac. I bé, ara d'aquí una estona farem ja una pausa publicitària i com us hem explicat, després també volem parlar amb l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, per fer una mica de balanç de la situació actual del municipi. També, doncs, d'una banda, no?, per com va anar en aquell lloc, en aquella població, doncs, les festes de Nadal, però d'altra també, quina és la valoració que es fa a nivell policial i com s'ha rebut la mesura de reduir a la meitat el número de plens municipals i passar de 12 a 6. També doncs amb algunes crítiques des de l'oposició. Tot això és el que us explicarem aquí al Supermatí, però ara sí, fem una pausa publicitària i tornem. Fins ara.
Supermatí. Supermatí.
Gran rua de Carnaval de l'Escala. Una rua familiar per xalar de valent. Diumenge 15 de febrer a les 11 del matí, sortida des de l'aparcament de Can Parals. Recorregut per l'Avinguda Girona, l'Avinguda Ave Maria i tot el front marítim del centre. Consulta tota la programació a l'escala.cat. Viu el Carnaval de l'Escala. L'Escala és vida. Organitza Comissió del Carnaval La Farandola i l'Ajuntament de l'Escala.
El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació. Ara també, Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Del 9 al 11 de febrer, Girona torna a ser el punt de trobada de la gastronomia. Arriba el Fòrum Gastronòmic Girona. 3 dies per descobrir tendències amb professionals de referència i connectar amb més de 150 empreses del sector. Una cita pensada per qui viu i treballa la gastronomia. Del 9 al 11 de febrer, al Palau de Fires de Girona. Més informació a forumgirona.com.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I continuem al Supermatí, ara que falta ja un minut per un quart de nou. Sentim el comentari d'opinió que ens porta Pilar Giró.
Boscos i passadissos, dues veus en femení que travessen la cultura contemporània. En una època marcada per la cultura de la immediatesa, hi ha propostes culturals que demanen justament el contrari. Temps per connectar pensaments. Dues exposicions, Rodoreda, un bosc, actualment al CCDB, i Passatges, de Cristina Iglesias, que es va poder veure a la Pedrera, són propostes que estableixen i ofereixen un diàleg profund i suggeridor. L'exposició dedicada a Mercè Rodoreda ens endinsa copiosament en el seu univers literari i simbòlic. El bosc, metàfora central, esdevé espai de refugi i de pèrdua, de memòria i de llenguatge. No hi ha un relat lineal ni una lectura tancada, sinó un recorregut fet de capes, ombres i silencis, que convida a navegar pel seu pensament i cartografiar novament els imaginaris compartits. També, però, a repensar els plantejaments de les narratives museogràfiques excessives. A Passatges, Cristina Iglesias proposava també una experiència immersiva. L'espai arquitectònic es transformava en un lloc de trànsit interior, on l'aigua, les resines i la paraula es combinen per crear espais que es travessen amb el cos i amb el pensament. L'obra no s'imposa ni busca una lectura immediata. S'evita, s'experimenta, es recorre. I en aquest gest estableix un paral·lelisme subtil però potent amb l'univers de Rodoreda. Iglesias i Rodoreda comparteixen una manera d'entendre la creació com a procés lent, profund i radicalment lliure. No busquen l'impacte ràpid ni la lectura fàcil. Demanen atenció, complicitat. Aquest diàleg entre universos posa sobre la taula una qüestió fonamental: la centralitat de les veus femenines en la cultura contemporània, no com a quota ni com a excepció, sinó com a estructuradores de pensament. Tant Rodoreda com Iglesias han construït llenguatges propis, allunyats de modes o d'etiquetes simplificadores, i és des d'aquesta singularitat que continuen interpel·lant-nos. Des del punt de vista de la gestió cultural, ambdues propostes són un exemple de com es pot treballar el patrimoni, literari o artístic, amb una mirada contemporània, sense caure en l'academicisme ni tampoc en l'efectisme gratuït. Són exposicions que entenen la cultura com un espai de pensament compartit. Rodoreda i Iglesias ens ofereixen boscos i passadissos, espais per perdre'ns, per escoltar-nos i per tornar a sortir-ne una mica diferents. I potser aquest és un dels gestos culturals més valuosos d'avui. Recordar-nos que la cultura profunda, permeable i viva ens ofereix un refugi on fer front a les dinàmiques vertiginoses que se'ns imposen.
Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Ara és moment d'anar fins al municipi de Calonge i Sant Antoni, perquè, com sempre, al supermatí parlem amb diferents alcaldies i avui és el torn de Jordi Soler. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut, doncs, al supermatí per fer balanç d'alguns dels temes d'actualitat al municipi de Calonge i Sant Antoni. Primer de tot, com va anar el Nadal?
Bé, el Nadal va anar bé, com normalment aquestes festes sempre van bé, amb enyorança pels que ja no estan a nosaltres, però amb l'alegria dels més petits i del retrobament amb la família, que sempre és bo i agradable. Per altra part, molt feixuc, perquè és allò del sofà a la taula i de la taula al sillon. I n'ha fet, no? Llavors, és moment ara de recuperar les inèrcies de fer bondat.
De fet, ara que ja doncs, hem deixat enrere el 2025, no sé quin balanç es fa referent a Calonge i Sant Antoni.
El balanç aquí a Calonge i Sant Antoni nosaltres el veiem extremadament positiu. Hem tingut un augment de membres al govern, això vol dir que hi ha una estabilitat clara i que ens permet treballar d'una manera molt, molt directa. El govern som 12 regidors, dels 17 que som a l'Ajuntament. Per tant, no tenim cap mena de problema a l'hora de prendre decisions i, a més, de fer la feina.
Sí que és veritat... No, digui.
No,
que de fet, sí que a nivell polític, un dels temes no, d'actualitat és que s'hagi reduït a la meitat el nombre de plens municipals. Com és que s'ha pres aquesta decisió?
Bé, això és una decisió... Calonge ha anat... intercalant períodes de plens cada 2 mesos en períodes de plens cada mes. És una potestat que té l'alcaldia de proposar-ho al ple. El ple, si ho va aprovar, ho va aprovar, i nosaltres considerem que és la mesura correcta en aquests moments per tal de tirar endavant les decisions polítiques. El plenari cada dos mesos, les informatives cada dos mesos, ens permeten doncs, treballar amb cert aire, no?, entre aquest període, sense haver d'estar pendent de convocar nous temes, nous assumptes. Per altra part, no es treu absolutament cap mena de dret ni prerrogativa als membres de l'oposició, que, evidentment, podran seguir fent tot el que sigui. Presentant mocions, fent preguntes, tota mena d'intervencions les podran seguir fent. L'única cosa que, evidentment, no serà mensual, sinó cada dos mesos. S'acumularà més feina que cada plenari, però el contingut serà el mateix. I, per tant, no hi ha d'haver cap mena de problema, com ha passat amb altres temporades aquí al nostre municipi.
Entenc, però, les crítiques que fan des de l'oposició?
I aquestes crítiques són molt interessants, què vol que li digui? Jo penso que van més en el sentit de que perden capacitat monetària, per dir-ho així, que realment necessitin els plens per poder fer la seva acció. Pensi que, i això els hi va recordar el regidor Mas, en el darrer any 65 punts van anar a l'ordre del dia, només hi van intervindre amb 11, amb una intervenció de promís de 13,7 segons. Per tant, escolti'm, jo no sé on hi ha el punt de crítica. Sense cap mena de dubte no l'haurien de mirar al govern. En tot cas, l'autocrítica és un esport que es fa poc en aquest país, però que és molt sa.
De fet, no, des d'Esquerra no apunten que vostè va pujar les retribucions als regidors per assistir a la Junta de Govern abans de tirar endavant la mesura. Està relacionat això?
Miri, jo crec que Esquerra, com sempre, confon els termes. El regidor que cobra per assistències són per circumstàncies personals de cada un, però el regidor treballa els 7 dies de la setmana. Per tant, el reconeixement amb el seu salari sigui una retribució mensual o sigui per assistència, no és pel fet d'anar al ple, sinó és pel fet del treball que fan durant tota la setmana i cregui que treballen. Soc un alcalde, diguem-ne, actiu, molt actiu, a Calonge som un poble que tenim projectes en marxa, en seguim tinguin el cap i per desenvolupar, i per tant s'exigeix de cada regidor el màxim de si mateix. Si Esquerra creu que només aquesta retribució és pel fet d'anar amb un ple cada mes o cada dos mesos, com sempre van molt equivocats. És per la feina que fan durant tot el mes.
Doncs bé, estem parlant d'un dels temes d'actualitat. Abans de deixar aquesta qüestió, si mai en un futur s'hagués de tornar a fer-ne 12, es podria canviar això?
Sí, no, és a dir, no hi ha d'haver cap mena de problema, igual que no hi ha cap problema per fer els plans extraordinaris que convingui, eh? Però en el moment nosaltres creiem i considerem que per la marxa del govern i per la mateixa activitat que fa l'oposició, un ple cada dos mesos és suficient.
Després, també li volíem preguntar, a nivell policial, quines són les xifres que hi ha en aquests moments a Calonge i Sant Antoni?
Bé, la xifra exacta jo ara en aquests moments no la tinc.
O si no, la situació, eh?
El que sí li puc dir és que de la darrera Junta de Seguretat, que vam tenir el mes de novembre passat, les xifres són molt bones, tinguin en compte la situació, diguem-ne, de la nostra comarca o la nostra àrea bàsica policial. Són xifres que cada any van disminuint la sinistralitat i els delictes. Hi ha certes puntes en algun moment donat, però que s'han resolt per part de la policia, Mossos, policia local, Mossos, o Policia Nacional o Guàrdia Civil. Aquí tenim amb els tres cossos una excel·lent relació i, per tant, aquesta col·laboració ha donat com a fruit que cada cop es vagin restringint més les situacions de sinistralitat i de la situació delictiva.
També, doncs, ara hem encetat ja aquest 2026. El mes de novembre es va aprovar el pressupost d'aquest any. Quines novetats principals hi ha?
Bé, quan el pressupost és un pressupost, diguem-ne, de caire continuista, està sobre els 32 milions d'euros, i, per tant, el que és el tema del pressupost ordinari, pocs canvis hi ha respecte als dels altres anys. Respecte al que és el tema d'inversions, el que farem o el que vam fer és acabar les que estan en marxa en aquests moments i anar preparant també el que és el futur. Acabar el tema de la Fundació Gamón, acabar el tema del Collet, portant-hi la universitat amb el grau de nutrició, gastronomia i cuina, evidentment superar les contingències que ens porten els temporals a les platges, i les últimes setmanes en són un clar exemple, i evidentment fent petites inversions cada departament a les seves activitats pròpies.
De fet, li volíem preguntar això, tema temporals, vam tenir doncs aquestes últimes setmanes, no sé com s'ha anat ja recuperant les platges doncs després d'aquells dies.
Bé, nosaltres vam perdre molta sorra, n'havíem acumulat molta provinent de Palamós, perquè estava executant el projecte dels nous espigons, i el que ens van trobar és una platja que, a part de perdre sorra, es van plenar de brutícia, canyes, fustes, que en aquests moments hem d'esperar que estiguin ben secades, ben seques, per poder-les retirar. Crec que donen pluja aquest cap de setmana. Nosaltres teníem la intenció de començar avui la retirada d'aquests escombros, però, francament, no he parlat encara amb els equips tècnics i amb el nostre concessionari, per a veure si esperem que acabi el període de pluges o ja comencem avui directament a atacar, a pilar els restos per tal que després amb els camions banyera els puguem anar retirant.
I referent també al projecte dels nous espigons, hi ha algunes novetats?
Bé, la novetat és que, bueno, primer haig de dir que el projecte no és de l'Ajuntament de Calonja, és un projecte reclamat per l'Ajuntament de Calonja insistentment per part meva des de fa molts anys, i quan al final ha vist la llum i ja estava adjudicada la seva obra, han comprovat l'estat i el contratista de que el que era l'espigó principal no estava ben calculat. Per tant, en aquests moments està en una fase de recàlcul, fase que hauria d'acabar en uns 7, 8, 9 mesos màxim, i després tornar a començar les obres. Esperem que no s'hagi de tornar a licitar i que els números entrin per tal que es quedi ja el contratista que ha decidit, que de fet és el que ja va començar a transportar la sorra de Palamós cap a Sant Antoni. Per tant, estem en aquest impàs.
Estem parlant amb l'alcalde de Calonja i Sant Antoni, Jordi Soler, sobre alguns dels temes d'actualitat del municipi. No sé si hi ha algun tema més doncs, que ens vulgui afegir.
No, nosaltres seguim fent el que hem fet sempre, treballar en benefici del nostre municipi, de Calonja i de Sant Antoni. Anem acabant obres que ja estaven començades els altres anys. Incidim també molt en el tema social, amb un bloc que vam habilitar per lloguer social i que ja estan adjudicats els primers 18 apartaments. I bàsicament això, seguir treballant, seguir pensant en el futur, preparar també, perquè el futur se'ns adivina en certa incertesa, tal com està el món en aquests moments i tal com està globalitzat, però nosaltres hem de posar les bases perquè es pugui seguir treballant i continuar fent de Calonge i Sant Antoni un municipi agradable, un municipi acollidor i un municipi que, en definitiva, espera a seguir mantenint el seu lloc de privilegi a la Costa Brava Centre.
Doncs bé, alcalde Jordi Soler, moltíssimes gràcies doncs per passar avui pel Supermatí, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i, com sempre, a la vostra disposició.
Hem parlat, doncs, amb l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, pràcticament ara que ja és 8:45 del matí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs sí, continuem en directe al Supermatí. Ara és el moment d'ampliar-vos els titulars que us hem explicat a l'inici del programa. I hem de continuar parlant de Junts, però en aquest cas fins a Palamós i Sant Joan, perquè en Raül Núñez serà el candidat d'aquest partit a les pròximes eleccions municipals de l'any vinent. El candidat ha anunciat un projecte ambiciós per potenciar els punts forts del poble. Joan Coll.
Raül Núñez encapçalarà la candidatura de Junts per Palamós i Sant Joan a les eleccions municipals del 2027. La decisió es va prendre aquest dijous al vespre durant l'assemblea local del partit, que va ratificar la proposta per unanimitat. Amb aquest pas, Junts inicia el camí cap a la propera cita electoral amb un projecte que, segons Núñez, es vol ambiciós i pensat per recuperar el sentiment de pertinença i posar en valor els punts forts del municipi. El candidat ha expressat que afronta aquest repte amb il·lusió i ganes i que el nou projecte vol sumar i escoltar la ciutadania. Aquest dijous 5 de febrer a les 7 del vespre es farà l'acte públic de presentació de la candidatura al Teatre La Gorga de Palamós, on es convidarà veïns i veïnes a participar, fer sentir la seva veu i començar a teixir un projecte col·lectiu de cara a les eleccions. L'acte va marcar l'inici d'una nova etapa per al partit a Palamós i Sant Joan, amb una clara aposta per la proximitat amb la ciutadania i la participació activa.
I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha obert aquesta setmana un procés participatiu que estarà actiu fins al dia 22 de febrer. La iniciativa vol recollir les propostes i necessitats dels veïns i veïnes, especialment dels barris del sud, com a pas previ per optar a la convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya, Maria Alzina.
Aquesta línia d'ajuts podria suposar una inversió d'entre 3 i 12 milions d'euros per actuacions de regeneració urbana i cohesió social. Els barris, inclosos en l'àmbit, van des de Mas Quinto fins a l'Avinguda Josep Irla, inclouen zones com el barri del Convent, La Pau, La Talaia, Sant Francesc i Sant Martí. En queden exclosos el carrer del Carme i part del Pedró per no complir els requisits socioeconòmics. Fa mesos que l'Ajuntament va encarregar un diagnòstic tècnic per detectar mancances. L'estudi assenyalava falta d'espais verds i equipaments, problemes d'accessibilitat i habitatges amb poca eficiència energètica, a més d'un envelliment progressiu de la població. També s'hi recullen indicadors econòmics baixos, un factor clau per accedir a aquesta subvenció. Les actuacions subvencionables es divideixen en tres grans àmbits: la transformació urbanística, la transició ecològica i l'acció comunitària. Inclouen propostes com la rehabilitació d'edificis, la millora de l'accessibilitat, la instal·lació de plaques solars o foment de la cohesió social, però no es permet construir habitatges ni escoles. La participació es pot fer en línia o de manera presencial amb una urna situada a l'Ajuntament Vell. L'enquesta permet descriure les necessitats del barri i fer aportacions ciutadanes. L'Ajuntament es compromet a mantenir la participació oberta en tot el procés amb espais de seguiment i consulta. La convocatòria oficial del Pla de Barris es preveu per al mes de maig. Si la proposta està seleccionada, el municipi disposarà de 5 anys per executar les actuacions. En cas contrari, l'Ajuntament manté el compromís de tirar endavant les millores amb recursos propis i un calendari adaptat.
I el ple de Palafrugell ha aprovat inicialment un projecte per construir una passarel·la sobre la Riera de les Brugueres al costat de la carretera C31. La iniciativa vol millorar la seguretat dels vianants i ciclistes en un tram que és difícil de travessar. És el límit entre els municipis de Palafrugell i Begur, entre Vins i Licors Grau i l'empresa de construcció Creixell. I ha rebut el suport de l'equip de govern, Junts i Esquerra, i les abstencions de Vox i Un Comú Podem. El projecte té un pressupost aproximat de 85.000 euros i el just justifica el regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel.
El que es detecta i es visualitza molt clar és que és complicat per vianants, bicicletes, fer aquest creuament tan a prop de la carretera i amb tanta proximitat en els vehicles que circulen en aquell lloc.
De fet, Esquerra hi va votar a favor. En aquest cas, el seu portaveu, Marc Casanovas, va remarcar la necessitat de garantir la seguretat en zones frontereres entre municipis. Pel que fa a Junts, David Martín també va justificar el vot positiu, tot i haver tingut dubtes inicialment. I pel que fa als comuns, van justificar l'abstenció perquè no havien tingut temps d'estudiar el projecte en profunditat, i pel que fa a Vox, també doncs l'abstenció arriba perquè consideren que la passarel·la no és necessària i que el cost del projecte és massa elevat. I pel que fa també a l'actualitat palafrugellenca, un grup de veïns del barri de l'Energia ha reclamat diàleg amb el govern de Palafrugell en una intervenció a l'últim ple municipal. El portaveu Joaquim Duasso insisteix que no s'havia obert cap procés de debat públic abans d'impulsar el pla de construcció de l'energia, malgrat l'impacte que pot tenir la densitat, la mobilitat i la salut mental dels residents, especialment dels que viuen a prop des d'on es construirien els edificis que hi ha projectats. A més, també ha negat que l'Ajuntament hagués mantingut reunions prèvies amb el veïnat, tal com, segons va dir, s'havia afirmat en alguns mitjans de comunicació.
Això s'ha fet sense avisar ni convocar-nos a cap reunió. I vull fer una mica d'incís amb això, perquè diferents membres del govern han fet declaracions a mitjans de comunicació dient inclús que havien tingut amb els veïns del barri de l'Energia dues reunions. Això nosaltres ja ens vam cuidar de desmentir-ho perquè és totalment fals. I l'alcaldessa ho sap i el senyor Rangel també ho sap. L'única reunió que s'ha fet a l'escola de música va ser una reunió que van convocar els veïns, els membres de l'Ajuntament, i mai a la inversa.
En aquest sentit, l'alcaldessa Laura Millán reconeix que no s'havien trobat amb els veïns abans de l'aprovació inicial del projecte i demana disculpes públicament.
Jo els hi vaig demanar doncs disculpes i ho torno a demanar i ho faig en públic de no haver-nos trobat anterior a l'aprovació. Possiblement per alguna cosa que hem estat parlant avui, no?, i que ha sortit a debat, de no tenir una associació organitzada o no tenir un espai de debat en aquesta zona per poder presentar el projecte.
I d'altra banda, també qüestiona la diferència de criteris urbanístics entre el pla urbanístic d'altres zones amb alguns edificis de planta baixa més un per reduir l'impacte visual, i afirmen que el pla del barri de l'Energia preveu edificis de més alçada.
I surt una clàusula en l'apartat mesures ambientals que diu de manera molt clara que es cal minimitzar l'impacte visual sobre l'entorn i que per això les edificacions resultants seran de planta baixa més un. I en el nostre pla de millora urbana diu tot el contrari, o sigui, no diu res i se'ns pretén edificar uns edificis de tres plantes més àtic regulat.
El regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel, explica que el pla del barri de l'Energia és diferent al d'altres zones, com per exemple la Sud 1.5, que de fet és una zona en què la proposta redueix el sostre edificable i augmenta en espais verds i equipaments. El canvi principal és la tipologia d'edificació, pendent encara de validació urbanística i de diàleg amb els veïns. I també s'ha defensat la necessitat d'habitatge de protecció oficial al municipi, especialment per persones joves i gent gran. De fet, fa unes setmanes el govern ja va assegurar que volien estudiar alternatives per presentar-les al veïnat i buscar el consens. I ara anem fins a l'Estartit, perquè celebrarà el dilluns 16 de febrer una jornada de treball amb prop de 100 ofertes laborals adreçades a persones que busquen feina. Les vacants es concentren principalment en els sectors del turisme, la restauració, el comerç i els serveis. La trobada està organitzada per Afomtur i també l'Estació Nàutica amb el suport de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, i té com a objectiu facilitar la contractació de personal abans de l'inici de la temporada alta. Maria Alzina.
L'esdeveniment tindrà lloc de 10 a 1 a la sala polivalent de l'Estartit, amb la participació prevista d'una vintena d'empreses locals. La majoria de contractes seran temporals, de 2 o 3 mesos, tot i que moltes empreses ofereixen l'opció d'ampliar-los a 6 o 9 mesos. A l'entrada del recinte hi haurà un punt d'informació amb llista d'empreses i ofertes disponibles, i les persones interessades podran adreçar-se directament a les taules de les empreses per fer entrevistes breus i lliurar el seu currículum. L'any passat, una jornada similar a l'Estartit va recollir fins a 75 currículums i enguany s'espera superar aquesta xifra. A més, el 3 de març se celebrarà una jornada similar a Torroella, a l'Espai Ter, amb la participació d'una trentena d'empreses de diversos sectors, com hostaleria, transport, salut, comerç, indústria i manteniment. Aquesta cita, organitzada per l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Empordà, es farà de 9 a 2. En tots dos casos, s'aconsella portar el currículum actualitzat per aprofitar al màxim les entrevistes directes amb amb les empreses participants.
I la recollida de residus, el manteniment de carrers i la neteja viària són les incidències més habituals comunicades per la ciutadania a Palafrugell durant el 2025. Són les dades de l'últim balanç que s'ha fet públic. Els tres àmbits concentren la major part dels avisos rebuts pel sistema municipal Millorem Palafrugell. Segons les dades de l'Ajuntament, la recollida de residus en representa prop del 13% de les incidències registrades. El manteniment de carrers concentra gairebé l'11% dels avisos, mentre que la neteja viària suposa una mica més del 10% del total. Al llarg del 2025, el sistema Millorem Palafrugell va registrar més de 7.400 incidències comunicades per la ciutadania. D'aquestes, més de 6.600 es van resoldre, cosa que suposa 9 de cada 10 avisos gestionats amb resposta municipal. Les incidències no resoltes corresponen principalment a situacions que no són competència municipal, depenen d'altres administracions o es troben encara en procés de resolució. L'equip tècnic municipal treballa per reduir el màxim el nombre de casos pendents. I pel que fa a la distribució territorial, la majoria d'avisos es concentren en el nucli de Palafrugell a més del 70% del total. La resta es reparteixen entre Calella, Tamariu, Llafranc i Llofriu. La ciutadania pot consultar les incidències a través de dos canals municipals. D'una banda, el telèfon d'incidències al 972 30 30 66, operatiu de dilluns a divendres al matí, o bé, també per altra banda, l'aplicació Palafrugell al mòbil, que permet descriure l'avís, adjuntar fotografies, geolocalitzar la incidència i fer-ne el seguiment. El grup Natura Externa reclama passos de fauna per evitar atropellaments d'amfibis a Platja d'Aro. La reivindicació ha sorgit després de detectar la mort d'una cinquantena de gripaus atropellats al golf Masnou de Platja d'Aro, Maria.
La situació s'ha produït en un tram de 150 metres proper a una bassa de rec. L'entitat assenyala que cal incorporar solucions específiques per facilitar el pas segur de la fauna, especialment en amfibis, en àrees on hi ha presència d'aigua i alta mobilitat d'animals. Els fets es van confirmar durant una actuació conjunta amb la unitat de medi natural de la policia local de Platja d'Aro, que va permetre localitzar i recollir els 46 exemplars de gripau morts en aquesta zona. El president del grup de Natura Externa, Jaume Ramot, ha expressat a través de xarxes socials la necessitat d'obrir un debat sobre el finançament de mesures que protegeixin la fauna salvatge. Segons Ramot, caldria començar a parlar de qui ha d'assumir la responsabilitat de planificar aquestes accions preventives.
I Platja d'Aro acollirà una nova edició del Platja d'Aro in Love del 27 de febrer a l'1 de març. És una proposta impulsada per l'Associació d'Empresaris de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró. L'esdeveniment convida a viure l'amor en totes les seves formes, en parella, amb amics, amb la família o amb un mateix. Durant aquell cap de setmana, el municipi oferirà activitats obertes a tothom amb l'objectiu de crear un ambient acollidor, pròxim i ple d'experiències.
La programació inclou una trobada de speed dating, una festa Remember i promocions especials en hotels, restaurants i centres de benestar. Entre l'11 de febrer i l'1 de març, cada compra mínima de 20 euros als establiments participants permetrà participar en un sorteig per guanyar un cap de setmana romàntic a Platja d'Aro. A més, del 16 al 25 de febrer es farà un sorteig a Instagram amb el premi Estimar-se, pensat per compartir o gaudir individualment. La campanya també inclou ofertes en allotjaments i restauració, tractaments de bellesa, menús per compartir i experiències pensades per regalar moments, tot plegat en una acció pensada per reforçar el comerç local i posicionar Platja d'Aro com una destinació atractiva més enllà de la temporada estival.
I Maria, també s'has d'explicar que Forallac projectarà aquest dissabte a les 5 de la tarda el documental Picant Pedra, 50 anys després. Ho faran a la sala d'actes de l'Ajuntament. La pel·lícula, dirigida per Antoni Martí, ha estat premiada recentment amb el Premi Josep Alavern Valentí, dins dels Premis Bona Plata 2024, en la categoria de voluntariat en el patrimoni industrial.
El documental recull tot el procés que va envoltar la primera cuita de calç al Gran Forn d'en Torró de Fonteta, celebrada el 2018 i que va tornar a posar en funcionament el forn mig segle després de la seva última activitat. L'experiència va suposar una fita en la recuperació del patrimoni industrial local i va comptar amb la coordinació del mestre ceramista Josep Matés de Fonteta. L'acte també vol ser un reconeixement públic a totes les persones voluntàries que van participar en aquella activitat i que amb el seu esforç van fer possible possible la recuperació d'un dels elements patrimonials més singulars del municipi. El forn gran de Fonteta, on es va fer la cuita de calç, va ser declarat bé cultural d'interès nacional l'any 2011. El documental mostra com aquest projecte va néixer de la col·laboració entre l'Ajuntament de Forallac, entitats locals i persones compromeses amb la preservació de la memòria històrica.
Pràcticament 9:15. Moment també, doncs, per un apunt esportiu, perquè el Club Tenis La Bisbal d'Empordà assenyala que amb la capitalitat del tenis català 2026 és el moment de consolidar tot el que s'ha fet i millorar l'experiència dels socis. Joan Coll.
La capitalitat coincideix amb el 40è aniversari del Club de Tenis La Bisbal, fundat inicialment com a club exclusivament tenístic i ara convertit en un centre esportiu polivalent per a totes les edats i col·lectius. A més, enguany també es celebra la 10a edició del Torneig Internacional Femení, que des de fa 4 anys forma part del circuit WTA 125, consolidant-se com el torneig més important de Catalunya i el segon d'Espanya, només per darrere del Madrid Mutua Open. Són declaracions en una entrevista al Supermatí del president del Club de Tenis de la Bisbal d'Empordà, Xavier Ponsatí.
Que ha sigut un sacrifici que any rere any hem anat evolucionant i hem anat progressant amb aquest torneig i la veritat, poder veure molt i molt a prop totes aquestes figures de tenístiques doncs, d'entre les 50 del món i les 150, la veritat és que no es pot veure en gaires llocs. Per tant, nosaltres aquest torneig, el 8-125, no és només el més important a la província de Girona, sinó també és el més important de Catalunya i és el segon de l'estat espanyol, després del Mutua Madrid.
Durant la setmana del torneig i al llarg de l'any es programaran activitats inclusives, tallers escolars, clínics amb jugadores, xerrades i exposicions. Una de les cites destacades serà la taula rodona sobre esport i dona amb la presència d'Arantxa Sánchez Vicario. També es preveu una mostra sobre la història del tenis a Catalunya i una xerrada sobre la personificació de raquetes a càrrec de Wilson, patrocinador oficial de la Federació Catalana de Tenis.
Que per nosaltres és molt important fomentar i promoure aquesta sensibilització que el tenis també té uns valors molt importants en el creixement de qualsevol criatura. I farem tenis al carrer, intentarem fer algun conveni amb les escoles també de la Bisbal i les que es vulguin apuntar per també fer alguna cosa, algun curset amb ells. També hi haurà una xerrada sobre la personalització de raquetes a càrrec de l'empresa Wilson, que és la nova patrocinadora de la Federació Catalana de Tenis.
El club, tot i ser privat, obre les portes a tothom per participar a escoles esportives i activitats diverses. El club destaca per l'oferta de pàdel, fitness i natació i pel seu entorn natural privilegiat envoltat per les Gavarres.
Doncs bé, moltes gràcies també, Joan. Ja passem al punt de 9:15 per 2 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Doncs bé, és dimarts i per tant també és moment de parlar de literatura. Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvinguda una setmana més.
Gràcies. Avui no us parlaré de literatura. Us parlaré del món de l'infantil.
Molt bé.
També és literatura, però és un altre gènere, eh? Entès com a... Perquè precisament no vull parlar d'un àlbum il·lustrat, sinó que us vull parlar d'un llibre adreçat a nens i nenes d'uns 2 anyets. Explicar-vos que, evidentment, els pares ja saben que els agraden els nens, però a vegades quan s'han de regalar llibres o quan venen els avis, ara en aquestes dates nadalenques, que han de fer la carta als Reis o han de dir-li al tió que volen que cagui, necessiten una mica l'orientació dels llibreters.
Sí.
Doncs bé, amb un any, des del primer any, la mainada és allò, el conte de robeta i el conte de plàstic per la banyera, i després, de mica en mica, van incorporant imatges que normalment és un dibuixet senzill, amb no gaire història, animalets, coses del seu dia a dia, la roba que es vesteixen, el seu cos humà, però que s'entengui bé, les mans, el nas, l'orella, vull dir, tot aquest vocabulari. Quan arriben els 2 anyets, l'èxit absolut de vendes pels nens, el que té molta tirada, és aquest conte que té una làmina grossa plena de detallets i que han de simplement observar què els hi proposa el dibuixant i observar petites escenes que hi ha quotidianes a cada una de les pàgines. Llavors, aquest Nadal ha sortit un llibre amb els dibuixos de la Roser Calafell, que és una autora de primera línia i que tots, bueno, tots els pares que ja tenen nens de 5, 4, 5, 6 anys a casa seva han de tenir una Calafell, perquè és una de les dibuixants més conegudes, també com moltes altres, i ara no és el cas de parlar-ne, i han fet un conte que es diu On és l'enxaneta? Llavors, què passa amb aquest conte? Per què és tan encertat? No només perquè a cada làmina hi ha un fet, una tradició catalana, sinó que dintre de cada una d'aquestes tradicions hi ha el vestuari per fixar-nos a com va la gent, el tipus d'arquitectura que tenim en aquests moments a Catalunya, el poble o la ciutat on és més corrent que passi tot això, i a dintre d'aquesta làmina plena de dibuixos han de saber trobar l'enxaneta i també altres coses que li proposa la dibuixant, en aquest cas un gosset, un barret, un diari de paper, que ja quasi bé cap nen els veu a casa, vull dir que no sé si ho sabran trobar en la pàgina. Llavors ens trobem amb una diada castellera, ens trobem un dia a la platja a Calella de Palafrugell, que hi ha dibuixades les voltes, ens trobem en una castanyada, que hi ha també un concurs de bolets, la castanyera i tot el que envolta tota aquesta festa. Hi ha també un dia de Nadal, amb un arbre ben bonic, ple de boles, amb paradetes que venen tions, amb paradetes que venen decoracions nadalenques. Evidentment, ja us podeu imaginar, cada una d'aquestes imatges canvia, doncs, això. És clar, el vestuari, van vestits d'hivern, van vestits d'estiu, van amb banyador, vull dir, tot està molt, molt valorat i molt vigilat. Després hi ha una festa que és com un berenar, la calçotada, jo veient aquí com un berenar popular, però hi ha la parada d'una mica d'embotit, però els calçots que són tots al foc, i el típic, si us podeu imaginar, per exemple, un nen que ha caigut i s'ha fet mal i li curen una nafra del genoll, el gat, sempre hi ha un gat a cada làmina o en una taulada o darrere un ratolí o amagat darrere d'algú o nens que juguen, sempre hi ha els avis amb els nets, sempre vull dir que a cada una d'aquestes imatges hi ha alguna d'aquestes figures que es van trobant. Evidentment no oblidarem el Sant Jordi, vull dir, hi ha un dia a les Rambles plena de dalt a baix de famílies senceres amb les roses i amb el llibre i amb els escriptors signant i, en fi, és molt divertit. Un dia de festa major, gegants, capgrossos, la d'allò, l'orquestra, la copla, no l'orquestra, la copla, tocant sardanes, evidentment gats i gossos no faltin. Correfocs, també, hi ha un dia del correfoc. I aquesta és una proposta que us haguem volgut fer perquè amb infantil i que podem fer en pocs o no hi pensem gaire, perquè les novetats per adults ens omplen cada dia i ens entren cada dia per la porta, i moltes vegades és el que més abunda el llibre del qual parlem, i ens deixem, bueno, pues un públic que d'entrada no hi pensem tant. I avui hem volgut recordar, doncs, que hi ha llibres per tothom.
Ara està mirant algunes, no, de les il·lustracions que hi ha en aquest llibre. Són magnífiques.
És preciós. La Calafell té una manera de dibuixar molt, molt, com et diria, molt realista, molt simpàtic. Tot el que dibuixa té molt de color, els colors brillants, els nens s'hi senten de seguida identificats amb tot el que fan, i a més té molta gràcia en el que estan fent aquests nens, saps? Vull dir, la manera en la que juguen, amb què juguen, això, el que ha caigut i s'ha fet mal, el que corre darrere els animalets, el que no vol menjar alguna cosa i els pares van insistint, però és que això són escenes, o sigui, cada una d'aquestes pàgines et torna per una tarda, saps? Vull dir, i de tota manera sí que hem vist i sabem que els nens d'aquesta edat sempre tenen el seu llibre preferit o la seva pàgina preferida o la seva escena preferida també, eh? I després, veient en què se fixen, també anem veient com creixen i amb què creixen aquesta mainada. O sigui, una criatura amb 2 anys que, bueno, des de que neixen ara ja demostren què volen i què no volen i diuen perfectament el sí i el no, però explicant contes com aquest o ensenyant contes com aquest, que hi ha tanta imatge, normalment també veus quins són els seus gustos, eh? I què els hi tira. També hem de dir que, esclar, la feinada del dibuixant, imagina't, vull dir, cada una d'aquestes pàgines són hores i hores de treball. I sí que us diré, en aquest cas no he mirat el preu del llibre, però que els llibres infantils són molt econòmics en relació al que és una novel·la, molt econòmics. Estic segura que el cost d'imprimir aquests contes és molt més elevat que el cost d'imprimir una novel·la. Evidentment no em fico amb la feina d'escriptor, vull dir que... Però el cost d'un llibre físic real val molt més un àlbum d'aquests que una novel·la i, en canvi, no passen normalment dels 15-16 euros, com a molt.
Clar, en aquest cas hi ha molt de color, que això també doncs, suposo que a l'hora de fer la impressió també és més car.
Sí, bueno, i pàgines de cartró gruixut, i sí, la mida és un din A4 preciós, quan l'obres que tens la pàgina oberta del tot es queda com un din A3 gairebé, eh? Vull dir que hi ha hores d'observació i capacitat dels pares d'ampliar tota la informació que vulguin donar, o sigui, poden fer una primera mirada, diguem, superficial, no? Una mestra passa el dia de Sant Jordi amb els nens de la guarderia agafats en el cordonet i van fent fila, però és que es poden fixar en com van vestits, amb una que porta ulleres, amb una altra que sembla que poden passegar, saps? Vull dir, una porta trenes, l'altra porta una cueta, però és que com tot això, el gat, que sempre hi ha un gat amagat, i bueno, o no sé, una parella d'avis agafats del bracet, que bueno, evidentment, la iaia va amb la rosa i l'avi amb el llibre, però bueno, podríem haver canviat això, no passa res.
Fer una mica, doncs, diferent, però en tot cas és això, no? Aquestes diferents escenes que també, doncs, suposo que al final també ajuda a ampliar el vocabulari, no?
Moltíssim, sí, perquè hi ha unes propostes del que han de buscar i, per exemple, aquí veig el setrill, o sigui, no sé si a casa els hi diuen setrill, a Torroella en diem citrell, eh?
Sí, no, jo això també, sí, eh? Aquí ja... a Palafrugell.
Això sí que ja, però bueno, en fi, normalitzem. Però sí que està bé perquè hi ha una ampliació del seu vocabulari, probablement, i bueno, després tots els que els pares vulguin anar explicant de cada làmina, està clar, perquè hi ha tanta imatge que poden fer el que vulguin. Mira, en el dia de la làmina del Nadal hi ha un pare que porta el fill a Collbè. Doncs, bueno, ja, el dir de Collibè, això també és una cosa que no ho diem gaire.
No, es va perdent, eh?
Sí, 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 no sé.
Doncs bé, avui ens has portat això, no? On és l'Enxaneta?
On és l'Enxaneta, l'editorial Estrella Pugar, i les il·lustracions, que són il·lustracions i diàleg, encara que no hi hagi ni una paraula dintre, bueno, paraules sí, però les del vocabulari, de la Roser Calafell.
Em dius que van sortir ja fa uns mesos, per tant no sé si aquest Nadal es va ja notar, doncs,
sí,
que...
Sí, 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 el vam tenir destacat i de fet ara encara l'hi tenim i sí, per això també he pensat, ostres, va, fem alguna cosa de nens que ho tinc abandonat i hem de compartir una mica tot i fer un repàs per la llibreria a veure si toquem totes les seccions de tant en tant, eh?
Doncs bé, Maria Teresa Calabós, de la llibreria El Cucut de Torroella. Gràcies i bona setmana.
Igualment a vosaltres. Bon dia. Adéu-siau.
Hem arribat ja, pràcticament a les 9 del matí. Ho farem d'aquí 2 minuts. Tot plegat, avui en un supermatí que us hem explicat diversos temes, com per exemple que Raül Núñez serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Palamós i Sant Joan a les eleccions municipals de l'any vinent. El candidat ha anunciat un projecte ambiciós per potenciar els punts forts del poble. També que l'Ajuntament de la Bisbal ha obert aquesta setmana un procés participatiu que estarà actiu fins al dia 22 de febrer. La iniciativa vol recollir les propostes i les necessitats del veïnat, especialment dels barris del sud, com a pas previ per optar adscrita a la convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya, o bé que l'Estartit celebrarà el dilluns 16 de febrer una jornada de treball amb prop de 100 ofertes laborals adreçades a persones que busquen feina. I en el cas de Palafrugell, la recollida de residus, el manteniment dels carrers o la neteja viària són entre les principals incidències que s'han recollit a través del telèfon o l'aplicació mòbil per avisar d'incidències. Són algunes de les qüestions que us hem explicat en aquest dimarts 3 de febrer, però també tenim encara uns segons per fer un cop d'ull al temps. L'última actualització amb l'Isaac Vilà.
Un dimarts que vindrà marcat pel sol. Sol durant tota la jornada i ara mateix a primera hora un ambient una mica més fred. Al centre del dia la temperatura pujarà una miqueta més que no pas ahir a causa d'aquest sol i també tornarà a bufar una mica el vent de garbí.
Doncs bé, aprofitarem aquest sol a l'espera que torni doncs, a haver-hi un petit canvi de temps ja de cares als pròxims dies i tornem doncs, a tenir un cel més ennuvolat. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Tornem demà a les 8 amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que vagi molt bé.